Bueno, les hem sentit que ens vols afegir alguna cosa més.
No, res, dic que aquestes cançons bíbliques, per exemple, la quarta que hem escoltat, que pertany a aquestes cançons bíbliques, Opus 99, les va escriure als Estats Units i s'inspira en la tradició europea, la tradició folklòrica, i alhora també els espirituals negres. I n'hi ha una també molt bonica, que és també llarga, inspirada amb el text del Salm 23, 1-4, que es diu El Senyor és el meu pastor, que també és una altra audició complementària.
The Lord is my shepherd, el número 19. Os podin jes muh pastir.
El track 19, que és una cançó també. Suposo que sí. Jo prefereixo que firmis millor el xec.
Sí, el xec.
El de final de temporada.
Ves esperant-lo. Molt bé, doncs. Jo crec que és molt recomanable aquest disc, que almenys ens porta un repertori prou desconegut, que penso que sempre és interessant de conèixer coses noves.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara, finalment, el llibre que és el mateix del mes passat, Wagner i el cine, de les pel·lícules mudes a la saga de Star Wars, d'editorial Fórcola, en definitiva, que és un recull d'articles editat per John Won Joe i Sander L. Gilman. Recordareu...
Amb traducció de Juan Lucas i David Rodríguez Cerdán.
Écoli qua. Recordareu que vàrem dir que era un llibre enormement interessant i que per la seva densitat l'aniríem comentant per capítols o parts. En té 5, avui toca la segona i encara ens en quedaran 3 més. La part que avui comentarem es diu Resonàncies wagnerianes en la música de cine.
Que vol dir influència de Wagner sobre els compositors de cinema.
Però no vol dir directament música de Wagner en el cine.
No, això també és un altre apartat. Bé, un part ja el vam comentar l'altra vegada. I també ho retrobarem, ni que sigui de passada, en blogs i capítols que veurem doncs al juny o ja al setembre i l'octubre. En aquest cas, aquest segon bloc té només 3 capítols, capítol 5, 6 i 7. El capítol 5 s'enfoca sobretot en la figura de Max Steiner, que va ser un dels principals compositors, una icona de Hollywood entre l'any 1930 i 1960, i un compositor les bandes sonores del qual van influir en el concepte cinematogràfic de John Williams i de Spielberg i Lucas, és a dir, aquelles pel·lícules que l'Spielberg i el George Lucas veien de petit, doncs moltes d'elles portaven música del Max Steiner. Que a més, l'avi del Max Steiner regentava un teatre i tenia contacte directe amb Mahler i Strauss. Els va tractar.
Max Steiner, aquest senyor devia ser centre-europeu, no?
Sí, ara mateix no recordo si era alemany o austríac.
Sí, que devia ser jueu i devia fotre el camp als Estats Units, no? Oi que sí?
Això em sembla que no ho comenta el capítol.
No, perquè és un article, però... Vaja, m'imagino
sí,
que...
Té molta, sí, té molta pinta. Sí. I aleshores aquest cinquè capítol doncs parla una mica de la figura de Steiner en el sentit de la influència de Wagner i els recursos que ell fa servir a algunes pel·lícules provinents de l'opereta, del melodrama... i de Wagner en general. Després també tenim un sisè capítol que reprèn la figura de Max Steiner, però més a nivell formal, amb referències al llenguatge, a l'orquestració, sobretot a nivell semiòtic, com determinades pel·lícules a partir de l'empremta, diguem-ne, de Wagner, genera esferes dels personatges masculina i femenina, i analitza, a més, 3 pel·lícules, la Mildred Pierce, de l'any 1945, amb música de Steiner, Rebecca...
Aquesta pel·lícula l'he vist, la Mildred Pierce, i la Rebecca també.
Amb la Rebecca, en aquest cas, de 1940, amb música de Waxman, i Vertigo, del 58, amb música de Bernard Herrmann. I, per últim, el setè capítol està centrat en 2 pel·lícules de ciència-ficció de l'any 1951, L'enigma de otro mundo, amb música de Dmitri Tiomkin, i L'ultimàtum a la Tierra, també de Bernard Herrmann, i aleshores comenta doncs aquestes pel·lícules, les escenes, com funciona la música, també relacionant-ho amb escenes de les òperes de Wagner.
Sí, Caram.
Són capítols igualment densos, sí, molt suggerents, amb moltes notes a peu de pàgina que el lector troba al final del capítol. Per tant, si és un mandrós, no cal que se les llegeixi. I, evidentment, doncs, referències concretes a l'obra de Wagner. Per tant, sempre estàs fent una espècie de lectura a dues bandes, interrelacionant-les, el món de Wagner i el món del cinema.
Del cinema. Molt bé. Com sempre, doncs, hem d'il·lustrar musicalment aquest llibre, aquest comentari, i evidentment ha de ser música de Wagner, i em vaig estar mirant. Jo no em vaig llegir el capítol, també t'ho diré, no he tingut temps, però vull dir, tots aquests llibres els vaig...
Com m'esclavitzes, eh?
Els vaig atesorant, per quan tingui temps així, una mica que estigui més de vacances o més relaxat, poder-los anar llegint.
La jubilació ja, jo crec que anirem a la jubilació.
D'aquí a la jubilació se'n poden acumular uns quants. Però els llegiré, els vull llegir en el futur, vull dir, són temes interessants. De totes maneres, me'ls he mirat així una mica per veure quines òperes de Wagner esmentava més...
Lohengrin, Tristany, Tetralogia...
Sí, doncs vaig triar música de l'escena final de Das Rheingold, de l'Hort del Rin, la primera òpera, que és el pròleg de la Tetralogia, que ens narra els orígens de tot el drama, tot el follon que s'arma durant la Tetralogia aquesta, no? Que és al llarg de tota aquesta obra monumental. Doncs aquesta mena de pecat original, que és el robatori de l'Hort del Rin per part del malvat Alberic. En aquesta òpera també veiem com els déus estrenen piset, estrenen el Valhalla, que és el gran palau que els hi ha construït per ells els gegants Fafner i Fesol, que llavors barallen per l'or, i aquí és el Fafner que es carrega el Fesol, i Fafner serà el dragó, després el Siegfried, etc. Que vam sentir en el programa anterior, si us recordareu, vam il·lustrar amb la mort quan Siegfried mata Fafner i recupera doncs el famós anell i tota la història. L'escena final de Rheingold, després d'un bellíssim, jo el trobo una passada, monòleg de Wotan, que és Abendlich Strahl der Sonne Auge, que també el sentirem, veiem com els déus es traslladen solemnament al Valhalla per sobre d'un arc de Sant Martí. Això amb les produccions que veieu avui en dia no és així.
No, per exemple, aquella del Levine, dirigida per, no recordo qui és, del Metropolitan, que em sembla que és dels anys 90-80, una de les grans, amb el James Morris fent de Wotan,
sí,
i no em recordo qui, la resta del repartiment sí que es veia, i era una d'aquelles produccions antològiques.
Ara s'està modernitzant una mica per fer unes produccions una mica clàssicorres, eh? Les que vam veure que ara aquí recentment a Barcelona no hi havia Arc de Sant Martí, ni molt menys, però ells passen per sobre un arc de Sant Martí amb una música absolutament adient, doncs amb trompeteria com aquelles que t'agraden a tu. Mentre la llunyania sentim les filles del Rin que es lamenten per l'or que custodiaven i els està robat, però això els hi passa per paves. Perquè allà va passar un, els hi va fer així, ai nenes, que maques sou, ja foten l'or. Vull dir, quines guardianes més...
Funcionàries, per dir-ho així, de les antigues.
quines guardianes més inútils per guardar l'or. Ara es lamenten. Sentim aquesta escena final de Das Rheingold amb Robert Hale, Wotan, Anna Schwarz, Fricka, Kim Begley, Loge, Gabriele Fontana, Boglinde, Ildiko Komlosi, Belgunde i Margareta Hintermeyer, Flossilde. Aquestes tres últimes són les filles del Rin. L'orquestra de Cleveland sota la direcció de Christoph von Donani.
Thank you. Beklagen des Volkes
Erwünschte liegt